Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Havia de passar i va passar ahir. A la vuitena, el centre d'esports ha vist trencada la seva ratxa de victòries consecutives a casa. Després del 21-21 en els últims mesos a la nova Creu Alta, l'Hèrcules, un equip en crisi esportiva i també institucional, va ser capaç de saltar el temple i de fer volar els 3 punts camí d'Alacant. Coses del futbol, que per aquestes històries no té massa en compte ni precedents ni classificacions. Ahir els alacantins van saber portar el partit cap al seu terreny, jugar-lo al ritme que ells volien i endur-se el gat a l'aigua en una jornada que podria haver estat més que propícia pels sabadellencs, però no era el dia i de retruc es va trencar també una estadística pràcticament increïble a pocs dies de complir una dècada sencera sense que cap rival remuntés a la nova Creu Alta un marcador momentani favorable al centre d'esports. Des del febrer del 2010 fins ahir, fins al febrer del 2020 del Barcelona B de Luis Enrique a l'Hèrcules, 125 partits consecutius en els quals el Sabadell, quan es posava per davant en el seu estadi, no permetia a cap rival cap girar el marcador. Un bon dia, per tant, per posar en valor les estadístiques, les històriques, però també les recents, d'un Sabadell que ha fet de la nova Creu Alta un fortí i que, malgrat tot, segueix liderant la classificació amb 3 punts de marge sobre el segon. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Roger Benet, som-hi.
I es comenta la recepció.
Avui tractarem de recordar com s'havia d'analitzar una derrota a casa. Aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís encara no ho havíem fet. No havíem arrencat encara en la temporada radiofònica quan el Castellón va saltar el temple a la jornada inaugural. També parlarem de Caral Castellet, del Sabadell Nord, de la victòria en el derbi de l'Oar Gràcia contra el Sant Quirze o de la derrota sorprenent de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení a casa contra el Terrassa.
I fora de l'hotel?
Ansu Fati s'ha convertit en el jugador més jove en anotar un doblet a primera divisió. Ho va fer ahir en el partit que tancava la jornada. El Barcelona és segon, a 3 punts al Madrid, després d'aquest 2-1 al Camp Nou contra el Levante. I Novak Djokovic s'apropa a Roger Federer i Rafa Nadal en el rànquing de tenistes amb més grans slams. El serbi va guanyar ahir el seu 8è obert d'Austràlia i ja té 17 dels grans al seu palmarès, mentre el manacorí compta amb 19 i el suís 20. Djokovic va superar ahir Dominic Thiem a la final de Melbourne. Víctor Tomàs ha anunciat la seva retirada a finals de temporada. El capità del Barcelona d'handbol plegarà per problemes cardíacs. I la meitat del programa m'estirarà les orelles, emprenyarà, si no dic que així amb la boca petita, que els Chiefs han guanyat la seva primera Super Bowl en 50 anys. Els de Kansas City van remuntar en l'últim quart davant del San Francisco 49ers per acabar imposant-se per 20-31 a la final disputada a Miami.
I a les xarxes socials.
Tuit del president del Centre d'Esports d'Esteve Calzada després de la derrota d'ahir contra l'Hèrcules. Quan torna la derrota, aprofitem per donar valor al que s'està fent aquest equip i recordar el que costa guanyar i seguir on som. Ens aixecarem més forts i seguirem més units que mai.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, Lliga d'Albània, jornada 20, fa 4 minuts que han arrencat 2 partits, l'ASI Skënderbeu-Korçë i Vilis Balç contra Belzania Shkodër.
Avui celebra el seu aniversari.
Una abraçada ben gran per l'encarregat de material del Sabadell, l'exjugador i entrenador sabadellenc Jordi Bransuela, un arlequinat de cap a peus que avui bufa espelmes.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos com cada dilluns qui va ser per vosaltres el millor arlequinat de l'1-2 contra l'Hèrcules. Teniu temps fins les 3 per votar amb l'etiqueta MVP 946 i entre tots els participants, ja ho sabeu, sortegem a finals de mes una samarreta del Sabadell.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Arrenca la 23a jornada de Lliga a l'estadi. Arrenca aquest Sabadell-Hèrcules. La volia controlar Jesús Alfaro. Amaga la pilota, el que va ser jugador del Barça B en una etapa a la centrada d'àrea petita. I en Macay. Doncs la centrada amb l'exterior ha aparegut per Llavergos. S'incorpora el lleidatà, obre la dreta per Aitor Pascual, es desmarca l'Onrey, a veure si el veu, prefereix conduir, fa la centrada, Boni! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol. Això és Boris Garros! La centrada des de la dreta! Arribant, girant el cap, fotent-la per l'escaire, la pot mirar Falcón i poc més! Quina potència la rematada! Quina direcció a la rematada! Quin golaç a la rematada! Marca Boris Garros! Marca el Sabadell! Es destapa l'equip quan no ho estava passant bé. 31, encara no 32. Sabadell, Boris Garros, 1, Hèrcules 0. De costat a costat per Moja, Moja fent la desmarcada. Fora de joc, gol. Doncs ha valgut el gol. Semblava que hi havia fora de joc. S'ha avançat. Vergos es queixa i en Macai d'un cop al colze, però... El gol que puja al marcador, la centrada des de la dreta de Moja Traoré, l'havia tingut Vergos en la primera acció i a la segona el jugador grec ha acabat fent l'empat a un. Juga el Sabadell, primer minut de la represa, recordeu, 1-1 a l'estadi. Llançament amb cama dreta, buscant el punt de penal, la pilota rematada, gol! Doncs ha marcat l'Hèrcules, en l'estratègia ha marcat Pedro Torres. Pentinada, diria que és per Moja Traoré, i entrant des de segona línia, arrossegant amb tot, marca l'Hèrcules, capgira el marcador al quadre alacantí. I això sí que és notícia a l'estadi, Sabadell 1, Hèrcules 2. Qui ho havia de dir després que s'avancés el Sabadell? Haver de dir allò de tocarà remuntar. Ever ha d'afrontar l'amenaça amb el xut, la dorm, se la queda amb l'esquerra, juga per dintre, no hi ha fora de joc, Néstor! Ha salvat Falcón! Se l'havia trobat dins l'àrea! Llançament en llarg, àrea petita, se la queda aquí tothom! Ha fallat ara Grego! I s'ha acabat. Doncs ha acabat el partit, guanya l'Hèrcules. A l'estadi, per al Sabadell, 1-2, s'acaba una ratxa de més de 10 anys sense deixar remuntar un partit aquí a l'estadi. Algun dia havia de passar, algun dia també havia de perdre el Sabadell.
I aquest dia va arribar ahir. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquí a l'Hotel Suís, aquesta temporada, no havíem parlat encara de cap derrota del Sabadell a la primera... A casa, perdó.
Sí, així és. L'única que teníem fins ahir era contra el Castellón, va ser el mes d'agost, encara no teníem l'hotel obert. Per tant, sí, és el primer dilluns que ens trobem per haver d'explicar que un partit de la nova Creu Alta no ha acabat com a mínim amb un puntet al Sarró.
I recordes com s'havia d'analitzar o no després de tant de temps una derrota a casa?
Home, el que potser sap més greu d'ahir, a banda de la derrota, que evidentment sempre sap greu en ella mateixa, que fos en una tarda que es presumia d'aquelles optimistes per com havia anat tot plegat, però jo em quedaré amb un detall que és que es trenqui aquesta ratxa de 125 partits. La veritat és que, home, posats a perdre, allò que es diu, no? Posats a perdre algun partit que hagués estat com el dia del Castellón, doncs també sap greu, però és una altra cosa. Però és que ahir es van trencar masses coses en una sola tarda, no?
Dèiem ahir, durant la retransmissió, en el postpartit, també, que... És una obvietat dir que els gols de l'Hèrcules van condicionar molt el desenllaç del partit, però tal i com van arribar, arriben de forma i en moments claus, absolutament, perquè tu et sobreposes a un mal inici i fins i tot t'avances en el marcador, i quan segurament jugaries amb els nervis d'un equip en crisi com és l'Herculà, en qüestió de 3-4 minuts i després d'una jugada així una mica afortunada amb un rebot, Vergos fa l'1-1 i per tant ja no és que tornis a començar sinó que a sobre amb l'Hèrcules amb aquesta embranzida que et dona el gol i just a la inversa, quan la segona meitat comença amb un ritme superior més cap al que volia el Sabadell i no pas l'equip de Vicente Mir en una acció d'estratègia, l'1-2. És cert que després hi va haver temps i ocasions per poder com a mínim esgarrapar algun punt, no era el dia, però allò, en els moments decisius l'Hèrcules va fer mal.
Per mi hi ha més decisió el segon que el, perdó, el primer que el segon, sobretot perquè m'hagués agradat, posats ara ja a parlar de què hagués passat, no? Allò, a part suposar, m'hagués agradat veure com reaccionava l'equip de Vicente Mir si com a mínim haguéssim arribat al descans amb aquest 1-0, potser no del tot just pel que s'havia vist fins aquell moment, però al cap i a la fi 1-0, i m'hagués agradat veure, com dic, un equip tocadet en lo psicològic, tocadet en quant a tot l'enrenou que s'estava vivint, com a mínim fins ahir a Alacant, hagués paït, hagués gestionat aquell desavantatge. Malauradament no ho vam poder veure, van saber reaccionar ràpid i, com dius, després a sobre, doncs, amb aquest punt de saber-ho encarrilar encara més quan no havíem jugat ni 10 minuts de la segona meitat.
Anem a escoltar l'anàlisi d'Antonio Hidalgo i a partir de les paraules de l'entrenador del Centre d'Esports continuem donant-li 4 voltes a aquest marcador d'1-2 d'ahir de l'Hèrcules a la nova Creu Alta. Qui ens havia de dir que un equip en crisi esportiva i institucional seria l'encarregat de trencar tantes estadístiques positives del Sabadell a la nova Creu Alta? Antonio Hidalgo.
Està clar que no ha sigut el millor partit nostre. Hem jugat al ritme que ells han volgut. Ells no volien un ritme alt, no jugava massa, no eren capaços de tenir la pilota, no podien empenyar-los amb la pilota, no eren capaços de trobar aquestes esquenes per atacar. Ha arribat el gol i això ens ha posat una mica d'angoixa. Hem tingut alguna ocasió molt, molt i molt clara per almenys empatar el partit, però bueno, està clar que no ha sigut el nostre millor partit, no ens hem trobat còmodes, no hem tingut aquí aquesta fluïdesa d'altres partits. Hem de seguir, hem de creure en el que estem fent, hem de també pensar que bueno, hi ha vegades que amb aquest 1-2 jo crec que tothom té la sensació de que l'empat és poca cosa, i bueno, hem de pensar que sempre és bo sumar, que sigui a casa. Pensar que el Sabadell està molt i molt, molt per sobre de la resta d'equips és estar equivocats. Nosaltres sabem que tenen un nivell alt, que estan competint a un nivell molt alt. Sabem que tenim jugadors que estan en un moment de forma molt bo i que fan moltes coses bé, però els altres equips juguen i conforme va passant, aquí tothom es juga més coses. Que tant Villarreal B com Barça B com posin aquest ritme, perquè tenen, jo crec que estan per damunt de la resta en quant a qualitat, serà molt difícil seguir aquest ritme, però els altres jo crec que estarem allà lluitant amb els equips que estiguin. Hem de valorar el que els nois fan. Estic molt content per ells. Hi ha moments en els que bueno, no s'ha de veure tot malament, sinó s'ha de disfrutar la vida. Hi ha situacions molt i molt pitjors que això. Estem en una situació molt bona, no podem tenir angoixa primer nosaltres i després l'entorn, perquè hòstia, hem perdut un partit, queda moltíssim per fer.
Bona anàlisi, el d'Antonio Hidalgo després d'una derrota. Et pregunto d'entrada per la Lliga en general, després anem a aspectes tàctics. Deia Antonio Hidalgo que Barça B i Villarreal B, atenció, que poden posar la velocitat de creuer. Per Sergi Garcés són els rivals a batre o els grans rivals d'un Sabadell que ara mateix, recordem, continua sent primer amb 3 punts de marge respecte al filial blaugrana?
Hi ha el mal del comentarista, ara hi ha el mal també de l'analista. Jo no poso com a mínim el Villarreal bé, encara no, i això és quan te la menges després a la jornada 38, que tu no hi ets i ell sí. Però igual que amb el Barça bé sí que puc estar d'acord amb Antonio Hidalgo, amb el Villarreal bé em genera més dubtes. Com a mínim pel que l'he vist fins ara, clar, si a partir d'ara els de Miguel perquè t'enganxen una dinàmica bona.
Sí, jo crec que referia sobretot al tema de recursos, que evidentment home, juguen una lliga paral·lela, clar, per qualitat de jugadors i per calerons, per torronets, que diria.
Sí, estem completament d'acord. Però clar, en aquesta lliga jo llavors afegiria també el Castellón, i hi ha un que ara no acaba de girar del tot rodó, que és l'Andorra, per exemple. Si és per potencial en aquest sentit, és evident que el Barça ve a jugar una lliga absolutament paral·lela, que el Villarreal ve a jugar doncs, un esglau per sota del filial blaugrana, però en aquest esglau per sota afegeix-li equips com el Castellón, que s'han reforçat en el mercat d'hivern, i altres que se'ls hi farà, ara que parlaves de Toni Salgrat, algú que se'ls hi farà llarg o curt el calendari, llarga la lliga i curt el calendari, que és que tenen números per reaccionar, com ho estan fent, no ho dic només pel 4-1 d'aquesta última jornada, però que crec que faran tard a l'hora d'enganxar-se realment, més enllà de salvar-se amb prou solvència. Jo, Barça B, sí que el veig com un equip a tenir en compte, si del que estem parlant és de ser campions de Lliga a final de temporada.
La jornada, tot això, ara que parlem de la classificació, era molt, 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 molt propícia. Al final, quan la veus en perspectiva, dius, bé, hi ha una lectura positiva, que és que tu, tot i fallar a casa, molts rivals directes també s'han deixat punts, i també és veritat que el Cornellà va acabar guanyant ahir allà on no ho havia fet encara, que és Badalona. Bon precedent per agafar-lo de cara quan vingui aquí l'equip de Guillermo Fernández Romo, perquè el Sabadell mai ha pogut amb ell, ja que aquesta temporada sembla que és la de trencar ratxes en tots els sentits, doncs que sigui també aquesta. Clar, treus això, treus que va guanyar el Barça B a última hora el Sagnier contra el Prat, i la resta de marcadors era per fer un cop sobre la taula i ja obria escletxa de veritat.
Sí, de fet al matí només va fallar el Barça B i va estar a 2 minuts d'afegit de fallar també, o de sumar-se a la llista dels Castellón, dels Andorra, dels Lleida, encara que Lleida tingui aquest partit pendent de fet aquesta setmana, on anirem també nosaltres diumenge a l'Olímpic de Camilo Cano, però per la resta la jornada era força propícia. La llàstima és que quan tu l'aprofites tot és perfecte, com ara fa una setmana, quan veníem de València tot havia sortit pràcticament rodó, i en canvi quan tu falles, doncs clar, és un mal menor que tothom hagi fallat, o gairebé tothom hagi fallat, no?
Creus en allò de les pressions? Ho dic sobretot perquè a vegades se't posa tan propici a l'escenari que dius excés de confiança, jo crec que no hi va bé. O sigui, jo crec que el rival va ser superior, i recordem que a l'Hércules, si parlàvem de pressupost i de jugadors, no correspon en absolut a la seva situació a la taula, i fins i tot a la crisi constant que travessen a Alacant. Però més enllà d'això, creus que el Sabadell o l'entorn del Sabadell va poder patir ahir per precisament això, per dir, ho veig que tot és molt, molt, ho tenim massa a la mà?
No sé si algú anava amb aquest punt de fins i tot fotre's nerviós ahir per la sensació. Jo, pel que ha demostrat l'equip fins ara, i fins i tot en el partit d'ahir, que es perd, però no crec que es perdi per errors de no estar concentrat o per errors d'estar excessivament nerviós. Jo crec que va ser una tarda en la qual no li va sortir les coses, o l'Hércules va impedir que li sortissin bé les coses al Sabadell, per posar-li mèrit també, donar-li mèrit al conjunt alacantí. Però recordem que a Castellón arribàvem amb la possibilitat de mantenir-nos al capdavant, i no només l'equip es va mantenir al capdavant, sinó que va donar aquest cop d'efecte. Contra el Levante, la tarda ja s'havia donat bé la jornada, i també era, home, és que si a sobre guanyem avui a l'Atlético Levante, podem ampliar aquesta diferència, i es va ampliar aquella diferència. Ja no et dic la setmana passada, encara que va ser al revés, el Sabadell era gairebé dels primers en jugar i quedaven molts partits a la tarda. Jo crec que no, l'equip ha demostrat que no fins ara, no sé si ahir va ser fruit d'això o fruit del que deia, que la tarda no va sortir rodona.
I aquí em deia ahir, i això és parlar per parlar absolutament, que si agafes aquest últim mes de competició, segurament la lògica et diria que tu pots perdre a Castàlia i no passa res, i que per classificació i per dinàmica guanyaries a l'Hércules, que al final els punts són els mateixos, però segurament vist ara en perspectiva, i evidentment és posar-te la vena després de la ferida, però dius, posats a guanyar algun lloc que sigui contra un rival directe, i posats a perdre que sigui contra un Hércules que no està en aquesta gresca.
Mira, jo sóc dels que quan em pregunten tu què voldries veure, un ascens com el d'Ipurua o que fos a l'estadi? Jo sempre dic que fora de casa. No, em motiva molt més guanyar les coses fora de casa. Per tant, no et canvio per res la victòria de Castàlia d'ara fa, què, 3 setmanes?
Sí,
4 setmanes?
Just,
no la canvio
3 jornades.
Per res. I amb això no estic donant per bo la derrota d'ahir, ni que no sigui per
analitzar-la,
ni que sàpiga greu que el Sabadell perdés ahir, però si és entre una cosa i l'altra, de mira, haver perdut a Castelló, fins i tot que no fos rival directe, però haver perdut a Castelló per guanyar ahir l'Hércules, no t'ho canvio. L'alegria de guanyar a Castàlia a un rival directe...
Jo, amb el tema del rival directe, és el factor decisiu per mi, Perquè si no, jo ahir, amb 4.146 persones, preferiria a casa.
És l'únic que sap greu d'ahir, que ahir al final va haver-hi una entrada molt bona, no havent-hi promoció, no havent-hi promoció tan exagerada com la de 15 dies abans contra l'Atlético Levante, on es van regalar entrades, on va haver-hi preus molt, molt, molt populars. Recordem que aquesta vegada hi havia una rebaixa pels socis.
Sí, però 5 eurets respecte al preu normal.
Era pels abonats que havien de fer el gest de regalar, i no a preus a cost zero, sinó regalar a preu més barat.
10 euros preferència,
sí.
Per...
Sí, sí, regalar aquesta entrada, però amb un cost, cosa que fa 15 dies era anar a retirar l'entrada de manera gratuïta, És l'únic que et sap greu. De fet, hem vist algun missatge a les xarxes socials, algun dels habituals de l'estadi, que deia: només li demano als que avui han passat per caixa apostant pel Sabadell que,
una oportunitat que més, no? Sí,
una segona oportunitat.
L'he llegit també.
D'aquí 15 dies contra l'Orihuela. I no ho dic perquè el rival sigui de la zona baixa, ni perquè teòricament hagi de ser també un partit teòricament assequible, sinó perquè, home, aquests que s'han animat a passar per caixa quan no li regalaven l'entrada, que no ho tirin tot allò carrer avall per una derrota, no?
Anem a conèixer quines lletres l'ha rescatat avui de l'abecedari al Pau Ituri després d'aquest 1-2.
L'abecedari Arlequina. D.
De Boniquet, reclama la titularitat a crits el jugador terrassenc, ahir novament el millor, segons l'afició. Després d'uns primers 45 minuts sotmesos per l'Hércules, Antonio Hidalgo va recórrer a la solució més lògica, d'una entrada a l'ex del Badalona per guanyar control en el mig del camp. La millora va ser immediata, però gairebé immediat també va ser el segon gol de l'Hércules. Veient el rendiment d'uns i altres, no es faria estrany veure'l a l'11 contra la Nucía. En els últims dos mesos, només ho ha estat dos cops.
Bé.
I bé també de Boris. Sense que servís de gaire el d'ahir, el davanter barceloní està responent amb gols. Les seves titularitats ahir per les molèsties d'Edgar ja va mullar contra l'Atlético Levante fa 15 dies i la diana d'ahir va ser d'Aquiler, avançant-se al central i clavant un cop de cap perfecte a l'escaire. Sense ser tampoc uns números espaterrans, el Sabadell pot estar tranquil amb els seus nous. Boris marca cada 118 minuts i Edgar cada 167.
D.
De desesperació. No va ser un factor decisiu, però l'actuació d'ahir del col·legiat Penya Varela va treure tothom de polleguera i tothom també estava en alerta. La seva mitjana de grogues, menys de 2.5 per partit, convidava a pensar que es tractava d'un àrbitre permissiu i tal qual. Li venia com anell al dit a la proposta de l'Hércules, empentes, cops de colze i una disparitat de criteri que va ajudar a fer créixer la sensació de frustració final.
I
d'irremuntable, semblava que no arribaria mai el dia, que el Sabadell, quan s'avançava al temple, era impossible que li capgiressin el marcador, i més després de 7 victòries consecutives a casa. Doncs ahir va arribar aquest dia, després de 125 partits seguits, posant-se per davant a la nova Creu Alta, una ratxa inversemblant. Capricis del destí va ser l'Hércules, un equip que només du 5 victòries, però 3 contra equips de play-off, i en Vicente mira la banqueta, qüestionadíssim, però que és dels pocs que pot presumir de guanyar dues temporades seguides a Sabadell i amb dos equips diferents. El venedor de mantes i el toqui-toqui, que el va qualificar literalment Toni Saligrat a la de l'any anterior, amb l'Alcoyano en aquell cas, i que com comentava ara el Pau, la veritat és que deu creure que és gairebé una plaça somiada a la nova Creu Alta, sempre que ve aquí pesca com a mínim algun punt. I ja que hi som amb l'anàlisi, anem amb el que ens deixava també Toni Rodríguez, l'exentrenador del Sabadell B, que va pujar al filial de segona catalana a tercera divisió, un parell de categories, i que ahir feia d'analista al Sabadell en joc i ens deixava aquesta reflexió.
L'anàlisi del partit.
La veritat és que hem vist avui un partit una mica marcat per l'eficàcia de l'Hércules. Primera part una mica estranya, el Sabadell, amb primers minuts molt, molt dubitatius, però bueno, encara i així ens trobem amb el gol. Un cop amb el gol, l'Hércules fa la seva acció i en 4 minuts ens empaten i torna el partit a estar bastant igualat. Segona part, comencem dominant bastant bé tot el que és el joc interior, accions de perill, però amb un córner d'estratègia ens fan el gol i es posen per davant. A partir d'aquí ha sigut una mica anar a la desesperada, tenint algunes ocasions de gol clares per la nostra part, però no ha pogut ser. Derrota aquí al camp, el nostre, i bueno, a esperar que la pròxima sigui millor.
El Toni Rodríguez, un terrassenc però arlequinat després de la seva etapa aquí al centre d'esports. Et pregunto també per la tàctica, Sergi, perquè ahir va donar la sensació que l'Hércules donava amb la tecla després de veure molts rivals que adaptaven el seu dibuix a la manera de jugar del Sabadell però que no sortien amb la seva. Ahir hi va haver una modificació tàctica amb un marcatge pràcticament a l'home amb Josu Ozcoidi, cada cop que s'incorporava del mig del camp cap endavant en bloc baix a la defensa de l'Hércules, el Guipuscoa tenia una marca de Moja Traoré que es convertia en el cinquè defensa, línia de cinc clarament dibuixada per Vicente Mir. Jo crec que no amb un plantejament tan ultradefensiu com el que havíem vist un any abans amb l'Alcoyano, però sí que amb les idees molt, molt clares, i li va servir. De fet, el tècnic del Sabadell, el seu homòleg Antoni Hidalgo, després va canviar una miqueta el dibuix, sobretot al mig del camp, veient que no trobaven, que no hi havia manera de fer aparèixer Aaron Rey a les mitges puntes, i crec que Xavi Boniquet va portar un plus clarament a l'equip. Però vaja, aquestes dues possibilitats tàctiques sobre la taula: d'una banda, un Hércules que un altre cop es va adaptar a la manera de jugar al Sabadell, i aquest cop sí, amb fortuna, i la modificació del Sabadell.
Sí, despenjant fins i tot per moments, fins que no va haver-hi el canvi a la mitja part, despenjant per moments Néstor Querol, que desaparegués de la banda, no? Per venir a buscar aquesta zona intermitja, fins i tot per moments alguna pilota completament caiguda a l'altre costat, i segurament, fruit d'això, aquest canvi en el temps de descans, amb un Xavi Boniquet que sí que va saber percutir pel mig, no? Va trobar la manera de superar aquesta línia de mig del camp pel passadís central sense necessitat d'obrir el joc o descarregar tant el joc ni a un costat ni a l'altre, ni amb Josef Koide, que com dius estava vigilat de ben a prop, ni potser ahir la banda dreta, que no va estar tan participativa, tot i que s'ha de dir que el gol al final
desmarcada d'Aaron Rey i centrada d'Aitor Pascual.
Exacte, en un moviment d'Aaron Rey que facilita que Aitor corri fins al fons i faci una bona centrada després, una bona rematada.
L'has de rematar per això a l'escaire,
no,
i amb la violència de...
Que evidentment que estem dient que l'equip no es va trobar tan còmode ahir per la dreta, quan al final la jugada del gol casualment ve per la dreta, però sí que en línies generals a l'equip li va costar, i aquesta alternativa d'anar pel mig no la vam saber treballar o no la vam saber explotar tant fins que no va aparèixer la segona meitat Xavi Boniquet, que de fet per molta gent, i encara queden alguns minuts per acabar de votar,
t'hi sumes, no? Abans que acabis la frase.
Sí, ho dic perquè els que no van sentir ja el postpartit, que sapiguen que Toni Rodríguez em va robar en el bon sentit de la paraula. Sempre diem que al comentarista li deixem aquest benefici, sigui el primer en obrir el foc, intentem després no repetir, però era, per mi era Xavi Boniquet el jugador que, tot i jugar només 45 minuts, va fer rutllar l'equip. Sempre has de personalitzar algú, va fer rutllar l'equip amb el que segur que Antoni Hidalgo buscava amb el canvi o amb l'entrada del Terrassenc.
Diferents noms sobre la taula també, no van debutar però van entrar en la convocatòria Xiquer Ozerin Jauregui i també Carlos Beitia, després escoltarem el central basc. Recordem que ahir no va poder jugar Edgar Hernández, el Pichichi va caure per unes molèsties musculars simplement per precaució, al final és un avís, i per tant, perquè no n'és a més, perquè no hi hagués trencadissa, van preferir estalviar-se en surts i va jugar Boris Garros d'inici. Per tant, depenent de com avanci la setmana i depenent de com tingui les sensacions que s'acostumen a dir Edgar Hernández, no és una lesió d'un trencament fibrilar com el que pot patir Aleix Coc. I també recordem, en el més menys de possibles jugadors que entren o que cauen, que Néstor Querol, Sergi, aquesta setmana no viatjarà a la Nucía.
Sí, es baixa per sanció, era un dels que més ha aguantat, era dels que anava arrossegant aquest percebiment de sanció, i ahir finalment tallant una contra va veure la cinquena targeta del cicle. Per tant, el castellonenc que s'estalviarà, segurament no és el que ell voldria, però s'estalviarà el desplaçament cap a Terres de Alacantines per jugar contra la Nucía, la primera vegada que el Sabadell visitarà aquest Olímpic Camilo Cano, aquest estadi d'atletisme amb possibilitats de futbol, del qual en parlarem al llarg de la setmana, però gespa natural, camp ample, per aquí no li trobarem les dificultats. Sí que les té el rival.
I l'horari.
Però sobretot el rival, en el sentit
que molt
encara
bon.
No coneix la derrota com a local al conjunt de César Ferrando. No sé si el Lleida serà el primer en tocar allò pèl aquest dimecres, o si el Sabadell arribarà amb l'oportunitat de ser pioner en aquest capítol, de ser el primer forani que suma de 3 en 3 allà.
Ahir mirava números, crec que són 7 o 8 les jornades consecutives de la Nucía sense guanyar, per això. O sigui que tampoc passava el seu millor moment.
Correcte. Els números són força negatius en línies generals, però, com diem, a base d'empats, sobretot a casa, a rima d'empats, ha anat salvant aquesta condició de ser un dels pocs equips amb aquesta condició ja tota la segona B que es mantenen invictes al seu terreny de joc.
2:45, rematem el balanç de la derrota d'ahir contra l'Hércules a casa, amb les paraules, amb les declaracions del vestidor. A més, avui amb un parell de capitans, per tant, veus més que autoritzades per parlar d'aquesta derrota. I de fet comences amb un que va haver d'adaptar-se a una posició diferent perquè a Pedro Capó li falta jugar de porter i para de comptar, perquè l'hem vist de lateral, l'hem vist per l'altra banda també de lateral, de central en el mig en una defensa de 3, de central en una defensa de 2 centrals només, per la dreta, l'hem vist de migcampista, que en teoria és el seu lloc natural. En el seu dia va jugar de mitja punta també en els seus orígens al futbol balear, ha jugat de davanter centre amb Toni Saligrat, caigut a banda, o sigui...
Li falta extrema esquerra i porter. Jo crec que ja no li queda... Bé, ara és quan igual ens escriu, ens diu que a la seva època de futbol formatiu alguna vegada
havia jugat per allà,
havia entrat a cama canviada per l'esquerra i ens tiren avall la teoria, o fins i tot de porter algun dia s'ha posat, no sé, però bromes al marge...
No, Pedro Capó, que per acabar d'ubicar-nos amb la lesió de l'Eixcó, que en Fernando Pajarero, que està a punt de reincorporar-se als entrenaments amb la resta, igual que Aleix Roig, al final el central del mig, que és Aleix Coc o que és Fernando Pajarero en el que portem temporada, cap dels dos hi era, i a partir d'aquí Òscar Rubio jugant també com a tercer central, com ja havia fet fa un parell de setmanes, i Grego Sierra, que això no varia per l'esquerra. No es refereix a aquest dibuix de tres centrals, sinó una mica al partit en general, no, Manolqui?
Sí, en aquest cas el descensís d'haver fet la part més complicada, avançant-se en el marcador quan l'equip tampoc és que estigués fent un partit brillant, però després de veure com al final t'acabaven donant la volta a l'electrònic.
Hem fet el més difícil, no? Avançar-nos, jo crec més en una jugada aïllada que per dir que ho estéssim fent. I la segona part sí, ens estàvem trobant còmodes, ells la sensació és que havien fet una passada en darrere, nosaltres ho estàvem aprofitant i bueno, una jugada on s'iguala tot, no? Arriba en una estratègia de l'1-2 i després, bueno, ells a defensar el botí que tenien, que tant necessitàvem, i s'ha convertit una mica en atac i gol, contres per la seva part i bueno, jo crec que una mica el resum.
Aquest és el resum del maonès Pedro Capó. Com dic, la cosa anava de capitans i, per tant, anem al capità número 1, qui vesteix el braçalet de normal, com és Àngel Martínez.
Sí, hem sentit el segon capità de la plantilla. Anem al primer capità, en aquest cas, Àngel Martínez, sobretot destacant el que ja sabíem, el que s'havia avisat, el que podíem esperar d'aquest Hèrcules d'Alacant, que ahir, malauradament, ho vam viure en primera persona.
Un equipàs, no?, amb molt bons jugadors, amb experiència, i vindrien a esperar les seves oportunitats. Al final sempre s'ha perdut en el marcador, semblava que tot anava rotllat, i en una acció pues, ens han empatat, sí que veritat que després de l'empat a lo millor la sensació era aquesta, no?, d'hòstia, sense fer res, el que caça, l'empat, hem dubtat una miqueta, hi ha hagut imprecisions i després en una pilota aturada.
I la segona part, en la línia del que hem sentit també d'Antonio Hidalgo, de donar-li molt mèrit, i més en dia de derrota, al moment que viu el Sabadell, perquè malgrat que ens puguem estar aquí ara estripant el vestit per culpa d'aquesta ensopegada a casa, la segona de la temporada, recordem, no perdia l'equip com a local des de la primera jornada allà cap al mes d'agost, que ha plogut i molt,
sí, Déu-n'hi-do,
i ha fet, mesos, fred, ha fet fred i nassos
i no serà aquesta setmana, precisament.
Dit això, destacava Àngel Martínez, donar-li mèrit, el fet de que l'equip, malgrat tot, continua, com diem, líder en solitari i amb 3 punts de diferència, de moment, respecte al segon.
Avui no ha sigut el nostre millor dia, sempre pensant en la precisió, no?, de les passades, les entrades, a l'últim test ens ha faltat aquell control, aquell encert que hem tingut gaire tots els partits, però com et dic, positiu que l'equip lluita, l'equip competeix com a l'Hèrcules, avui no ha pogut ser, però cap en l'aire, valorant molt més el que estem fent, que estem allà dalt, valorar quan guanyem el difícil que és, i com et dic, molt positius i amb el cap en l'aire i començar a treballar ja, com, o sigui, no tenim temps per perdre amb lamentacions.
Doncs toca no lamentar-se, toca fer autocrítica, com de fet el primer va ser Antoni Hidalgo ahir en roda de premsa, va ser molt clar a l'hora de valorar el partit, i si alguna cosa té el de Canovelles és que a l'hora d'explicar-se no té cap problema en dir les seves idees, en reconèixer quan l'equip no està bé, fins i tot ahir explicava el tècnic Vallèsà que és cert que en moments on tens moltes baixes com passa ara, és una mica més fotut, però que ell prefereix tenir una plantilla més curta i que això signifiqui que tots els jugadors en un moment o altre sàpiguen que poden entrar i se sentin partícips d'això, que no vol tenir una plantilla de 24 jugadors si hi ha 3-4 jugadors d'aquesta llista que saben que no jugaran mai. Per tant, molt clar a l'hora de parlar l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell. 22 jornades després l'equip ha tornat a perdre a casa, aquesta segona derrota a la Nova Creu Alta, i gairebé falta rematar l'anàlisi amb la veu d'un noi que em va sorprendre, perquè amb només 6 mesos a Catalunya fa un any, just a Cornellà, fins i tot li vaig preguntar si és que havia passat, no sé, part de la seva infantesa aquí a Sabadell, i em va dir que d'això res, que simplement havia après el català l'any passat aquí a Cornellà. Xiquer Ozerin Jauregui, que em va rectificar, va dir, no cal que canvis de llengua, que t'entenc perfectament, i fins i tot m'animaré amb alguna paraula.
Content per la rebuda del vestidor, content per la nova aventura a la que ell mateix ha batejat com la seva segona terra, entenc que Euskadi deu ser la primera.
Home, sí.
I en aquest cas, doncs, parlant d'objectius, el sentirem parlant
ambiciós,
de quina és la seva aportació, o quina espera que sigui la seva aportació, ara que ja és nou jugador del Centre d'Esports Sabadell.
Lo que la afición se merece y lo que esta ciudad se merece es el ascenso, ¿no? Es un equipo que por tradición se merece estar más arriba, por historia, y bueno, intentaremos ascender, que es el objetivo, y por supuesto quedar primeros de grupo, que es lo que nos estamos marcando para luego tener menos eliminatorias posible, ¿no?
Doncs és una fita ambiciosa, evidentment que ser primers t'aporta un plus, i ho sabem de sobres aquí a Sabadell, i si no, qui vulgui saber més, que vagi al 2011 i veurà el que canvia ser primer o no ser-ho. Però vaja, Xiquer Ozerin Jauregui ahir no va tenir minuts, va anar d'un pèl, va haver un moment que semblava que entrava al descans,
Sí, sí, va estar escalfant-se durant tot el descans, de fet va baixar ràpid cap a vestidor, semblava allò que a vegades els entrenadors criden al jugador que ha d'entrar de refresc, va estar a la banqueta, semblava que també estava rebent les últimes instruccions, però en canvi després se'n va anar cap a l'escalfament, i és cert també, Adri, que encaixar el segon gol als 10 minuts de la represa va tirar per terra una miqueta la possibilitat que un defensa, un jugador de perfil més defensiu, fos el necessitat. De fet, els canvis van ser tots de caire ofensiu amb el que hi havia ja a la banqueta, començant pel Boniquet, Ever, i després
Teo,
va tancar Jordi Oteo. No?
Bé, Ever, per cert, ara que parlem de fitxatges del mercat d'hivern, va estar bé.
Va tirar en aquest cas de l'experiència que té. A més, ara que parlàvem de Xiquer, hem de parlar d'un jugador molt jove. En el cas d'Ever, és un jugador bastant més contrastat, i va tirar d'aquests galons jugant-se alguna acció no del tot afortunada, però com a mínim tirant de galons a l'hora d'assumir fins i tot la responsabilitat.
Doncs aquesta ha estat l'anàlisi de la derrota del Sabadell, 1-2 contra l'Hèrcules ahir a la nova Creu Alta. Aquesta setmana preparat que toca viatget, per tant tindrem un nou on the road, tancarem ja el País Valencià com a mínim fins a un hipotètic playoff, perquè crec que no hem de tornar per aquelles terres. L'únic partit que queda pendent és Villarreal B, jornada 38, a casa. Per tant, després de no sé quants viatges consecutius a Castelló, Villarreal, Paterna i ara la Nucía, tancarem ja el capítol de desplaçaments a terres valencianes en un horari, Sergi, d'aquells macos, sobretot si estàs a centenars de quilòmetres de distància de casa.
Sí, mira que el Cornellà fa de les seves, ha tornat a posar un partit a les 6 de la tarda, que ja és habitual. D'hora,
em sembla d'hora,
fins i tot.
A plena migdia.
Alguna cosa deu haver fallat en el futbol base aquesta setmana, que poden posar el partit a les 6 de la tarda, però la Nucía ho ha millorat, és allò, lo veo y lo doblo, i ha posat el partit a 2-7, déu-n'hi-do, la tornadeta. Bé, arribarem just per l'especial dels Oscars, que s'estarà fent en aquesta casa, per viure en directe.
Portem els canapés, llavors, nosaltres.
O la beguda, el que prefereixis.
Doncs fem això. Encara traurem el cap i demostrarem els nostres amplis coneixements cinematogràfics.
Estic frisant per la teva aposta, ja.
Perdona, l'any passat vaig ser segon o tercer, No havia vist cap pel·lícula.
Imagina't el nivell.
No sabria dir-te ara mateix dues pel·lícules que estiguin nominades, no tinc ni idea, però això, les travesses a vegades ja ho té, que fas la travessa sense saber ni tan sols qui és el partit i acabes al final sucant. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després ja veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i tres quarts de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, amb el qual estrenem pel que fa al programa el mes de febrer, 3 de febrer del 2020. Aparquem de moment el futbol, després hi tornarem i parlem d'esports de neu perquè es compliquen les opcions de Caral Castellet a la Copa del Món. Desnou en la modalitat del mig tub, una forta caiguda a la primera ronda de la final va condicionar el paper de la sabadellenca a Mammoth Mountain, a la penúltima prova del circuit que es va disputar aquest cap de setmana als Estats Units. Malgrat refer-s'hi, la surfista de neu local només va poder ser cinquena i ara ocupa el tercer lloc de la classificació, tot plegat pel gran rendiment de les seves rivals. L'or va ser per la xinesa Xue Tongkai, seguida de la nord-americana Madi Mastro i la també xinesa Yayu Liu. Malgrat tot, la rider sabadellenca va acabar satisfeta amb el fet d'haver passat la barrera dels 80 punts.
Desgraciadament tuve una caída muy fuerte en la primera ronda, pero esto no me paró para poder hacer segunda y tercera ronda. Las puntuaciones no acompañaron, aunque hice mi ronda y yo estoy muy contenta de cómo lo hice. Y nada, estoy contenta de cómo ha ido hoy, súper orgullosa de mí misma y de superarme en situaciones como esta.
Paraules de la Caral Castellet a través del seu Instagram. Ara necessitarà remuntar 310 punts, gairebé una quimera, en l'última prova. D'aquí a dues setmanes a Calgary per guanyar aquesta Copa del Món. Les dues xineses, Xue Tongkai i Yayu Liu, encapçalen la general amb 3.000 punts a l'espera d'aquesta cita canadenca del 13 al 16 de febrer.
Hotel Suís.
Primera nacional d'handbol tarda inoblidable. Al carrer Boccaccio dissabte amb el triomf de l'OAR Gràcia Sabadell per, atenció, 9 gols de diferència, 32 a 23 en el derbi contra l'handbol Sant Quirze. El triomf apropa els graciencs a 5 punts ara dels quirzatencs que, amb el segon lloc, marquen la zona de fases d'ascens. A més, la baraix també va caure del costat verd i blanc, ja que la primera volta el Sant Quirze es va imposar de 5. En definitiva, com diu el tècnic Gerard Gomis, una tarda somiada.
Tarda màgica, de les millors que recordo aquí al Boccaccio Arena. Hem demostrat que podem estar a l'alçada, però sí que hem de tocar de peus de terra i ser conscients que si no seguim fent la feina ben feta i perdem algun partit dels que no toca, això que s'ha viscut avui doncs quedarà una mica com a anècdota.
La victòria, per cert, va servir també per consolidar la tercera plaça i per posar fi a la ratxa de 9 derbis seguits sense guanyar. Al darrere, el porter Enric González va fer una feina espectacular, aturant-ho pràcticament tot en la segona part. Gerard Gomis només tenia bones paraules tant per ell com per la resta de jugadors.
Avui jo crec que el concepte col·lectiu ha estat magnífic, a la porteria ha estat magnífic i crec que no hi ha ni un jugador de tota la plantilla, ni un, al que se li pugui retreure absolutament res avui.
Parlàvem al darrere i al davant, a la primera meitat, hi van haver trams on va costar una mica més. De fet, el descans del marcador era d'empat, 15 a 15, però a la segona va brillar tot l'equip. Els més encertats van ser Pol Torres, amb 8 dianes, i un Guillem Correro, amb 7, amb el qual el Sergi Parc va poder conversar una estona sobre el mateix parquet.
Guillem Correro, jugador de l'OAR Gràcia, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
La millor tarda de temporada, podríem dir.
Segurament, la veritat. La veritat és que sí.
32 a 23, ho comentàvem ara abans de començar aquesta entrevista, que la victòria era possible, però, home, no s'esperava una diferència tan abismal. Jo crec que ni en el millor dels somnis, eh?
No, la veritat és que entre tota la plantilla sabíem que, òbviament, teníem possibilitats, perquè veníem d'un cap de la setmana passada, Esplugues, un molt bon partit. També, conjuntament, allà hem jugat molt bé. I, home, es confiava en la victòria, però la veritat és que hem fet un partidàs absolutament en totes les facetes del joc i es reflecteix totalment en bon marcador.
Clar, perquè és que, de fet, al descans el marcador era d'empat a 15, per tant, si ja era relativament impensable que poguéssiu guanyar d'aquesta diferència, menys veient el marcador i la igualtat que reflectia al final dels primers 30 minuts.
No, sí que és veritat que hem acabat la primera part amb empat i ja veníem de temporades anteriors i també el partit a casa seva, que els inicis de la segona part se'ns havien trencat una mica i havíem tingut començaments molt dolents i sabíem que era molt important i hem sortit a la segona part amb tot i més i superbé.
Amb un gran encert al davant, però també destacar el paper al darrere de l'Enric, el porter, espectacular, eh?
Absolutament, la veritat és que els porters sempre tenen aquesta faceta més complicada, que molts cops se'ls veu més perjudicats, però avui l'Enric segurament ha fet el millor partit que ha fet amb l'Art Gràcia i ha sigut un partit espectacular per la seva part.
Ara parlem de les aspiracions i de com està la classificació. Abans, evidentment, al final això és un derbi i en els últims anys, malauradament, el Sant Quirze s'havia endut pràcticament tots els derbis, excepte el de l'any passat jugat aquí precisament al pavelló del carrer Boccaccio. Així que entenc que alegria i treure-us una mica l'espina aquesta clavada de tots aquests últims anys.
Sí, home, sí que és veritat que sempre un derbi, és igual qui vagi primer, és igual la classificació, però és això, un derbi és molt important sempre que puguis emportar-te els dos punts.
I més enguany per com està la classificació, ara vosaltres us poseu a 5 punts, és una distància encara, diguem-ne, amb la qual s'haurà de treballar molt per somiar amb aquesta segona plaça i amb aquestes fases d'ascens, però ho comentàvem també ara, Guillem, són 5 punts, però amb l'averaix recuperat.
Sí, la veritat és que això és un altre punt que jo crec que sabíem que era molt difícil després de casa seva haver perdut, diria que era de 6 gols o 7, ara no sé exactament. Sabíem que era molt complicat, però quan faltaven ja 10 minuts, que anàvem amb el més, diria, més 7, més 8, en aquell moment sí que estàvem pendents totalment a l'averatge i ens n'hem sortit, la veritat. Un partit perfecte, perfecte en tots els aspectes.
Guillem, moltes felicitats a seguir.
Moltíssimes gràcies.
Hola, bones, som el Gerard Gómez i el Francesc Borrell, entrenadors de l'Oral Gràcia Sabadell, i us convidem a escoltar cada dia Hotel Suís.
Recuperant-se de la veu, està el nostre Sergi Parc. El cap de setmana, com sabeu, ens ha deixat molts derbis a la ciutat de Sabadell, aquest que comentàvem, victòria claríssima de l'Oar Gràcia contra el Sant Quirze. Demà en parlarem de la del Bàsquet Pia contra el Castellà, però el de pitjor regust, segurament, i potser també per manca de costum i per sorpresa, va ser el de waterpolo femení, que el Terrassa va endur-se per primer cop en tota la història. Va ser, a més, a Can Llong, el que fa més dolorós encara el marcador final de 10 a 12. I això que les de David Palmà van començar manant per 4-0, però les agarenques, amb 5 penes màximes, 3 de les quals consecutives, van aconseguir capgirar el marcador. Era l'estrena de la segona volta i també la reentré després de l'europeu de Budapest, i el regust va ser molt agre, però la boia Maica Garcia ha tret una mica de ferro a la patacada.
Per nosaltres al final també és un partit transcendent. Aquesta temporada està sent com està sent. Havíem de tornar després de dos mesos de les que s'han quedat aquí sense partit, sense jugar, sense tot l'equip. Ha sigut complicat, però bueno, hem començat bé, com tu has dit, però potser al final una mica de desconcentració, també les més jovenetes, també una mica perdudes, dic la veritat, però bueno, ha faltat concentració, ha faltat entrenament, defensivament això ens ha faltat un plus d'actitud, i res, això és el que m'agrada retocar, perquè la setmana que ve tenim una guerra aquí.
Aquesta ja és la tercera derrota en el que portem de Lliga a Premat per un Estelpul que és tercer, només 3 punts per sobre del Terrassa. A més, les sabadellenques també han claudicat a la Supercopa d'Espanya contra el Mataró, a la d'Europa davant l'Horizonte i en el partit d'Eurolliga contra l'Utrec. 6 derrotes ja en el que portem de Lliga. Li han perdut els rivals al Sabadell al respecte per la condició d'intractable que tenia fins ara? Respon Maica Garcia.
Bueno, o sigui, bueno, jo també tinc respecte a tots els equips, o sigui, al final crec que l'esport t'ensenya el respecte, no?, davant de qualsevol equip i en el nostre cas, mira, nosaltres estem treballant humilment també cada dia, estem venint a entrenar, sabem que no és l'equip que hem tingut aquests últims anys, som conscients, però encara i així és un repte per nosaltres, és una adaptació i és una temporada nova. L'estem agafant amb moltes ganes, sabem el que és perdre, sé que sabem perdre amb el cap ben alt i la Lliga encara no està decidida, queda moltíssim, ara ve la Copa de la Reina també, tenim ara la Copa d'Europa, és que hi ha moltíssimes competicions i volem anar per tots els títols.
D'una banda, l'anàlisi de la capitana, de l'altra, el de l'entrenador David Palma, que considera també una mica la línia del que deia la Maica ara fa un moment, que la manca d'intensitat en defensa va ser el factor determinat d'entrada per patir tants penals i després per entendre aquest 10-12 final. L'Astralpool, per cert, va tenir fins a 3 pilotes per empatar, però primer el bloqueig a un xut de la canadenca Mònica Eggens, que acabava d'arribar un dia abans, després una vaselina desviada de Rutarinho i finalment una pèrdua en l'últim atac, en el decisiu, va permetre al conjunt de Xavi Pérez fer el 10-12 final. El marcador, a més, sobta amb la golejada que a la primera volta les sabadellenques van assolir a la piscina del Terrassa. David Palma explica com veu la irregularitat demostrada pel seu equip.
Què ha canviat? Bueno, al final jo crec que allà a Terrassa a l'inici de temporada potser nosaltres tenim més jugadores que a Terrassa, acaba de començar tot i mica en mica aquí els equips es van ajustant, no? Ara ja estem a mitja temporada i bueno, el Terrassa molt més ordenat, no? I al final quan tu en defensa no estàs al teu nivell i pot guanyar a Terrassa, Mataró, és una mica la línia que portem, no? O sigui, si estem al nostre nivell defensiu en caixem poc sol, podem guanyar a qualsevol equip, si no, se'ns complica.
I una de les que va sostenir l'equip al tercer període, en el pitjor moment segurament del club, en el derbi, va ser Marina Cordobés, autor de dues dianes en aquest tram d'enfrontament. Amb la sabadellenca, una de les jugadores que s'ha quedat l'últim mes aquí a Can Llong, mentre algunes de les seves companyes disputaven l'europeu amb la selecció, conversàvem just després de la derrota en aquest derbi. Marina Cordobés, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que per vosaltres un dia dur, no? Derrota a casa contra el Terrassa en el derbi, per tant, no ha començat amb bon peu la segona volta de la Lliga.
Bueno, la veritat és que és el que tu comentes. A sobre a casa fa mal perdre. També és veritat que han estat les de la selecció molt de temps fora i s'ha notat que ens ha costat una mica parlar més dins l'aigua i entendre'ns una mica més, potser. Però bueno, això tampoc farà que ens enfonsem i encara queda molt any. A sobre la setmana que ve tenim els quarts de final de la Champions i ens hem d'animar ràpid, ràpid.
El partit ha començat amb un 4-0 de parcial. Potser per això sorprèn una mica més encara, no? El marcador final de 10-12.
Bueno, sí, potser la sensació que potser dona és com que hem començat molt posades i després com que ens hem confiat, potser, no? Pensant que ja el partit el teníem i no, hem de seguir lluitant fins al final, perquè Terrassa al final té jugadores de nivell altíssim i bueno, ho han demostrat al final.
Els penals jo he perdut el compte, al final crec que ha estat 0-5.
Sí, no ho sé, moltíssims. No sé quants penals han pitat, que bueno, no queda bé dir-ho, no? Però jo crec que alguns eren dubtosos, però bueno, no passa res, tampoc era excusa, hem de seguir lluitant fins al final i ja està.
Era el primer partit després d'una aturada molt llarga, deies, la gent de la selecció ha marxat, les que us heu quedat aquí sense competir, com heu viscut tot aquest temps?
Aviam, bueno, al final els entrenos que hem fet i de més, doncs, no ho hem passat relativament malament i ens hem apujat molt les unes amb les altres. Però bueno, sí que al final el ritme de competició es nota quan pares i és veritat que vam jugar a la Copa Federació, però molts partits s'han hagut de canviar i tampoc hem tingut el ritme de partit aquest i bueno, s'ha vist reflexat una mica.
Ara anava a dir arriba l'hora de la veritat, arriba com a mínim a Europa, a Horizonte aquesta setmana, per tant gairebé heu tingut de marge un parell de setmanes com aquest qui diu no arriba i ja teniu aquí el plat gros.
Sí, totalment, a part, bueno, la setmana que ve ja xip de Champions totalment, totes superposades, superconcentrades perquè és que ens ho juguem tot i a part tenim la revanxa de que ens van guanyar la Supercopa i anem totes amb el ganivet a la boca.
Segurament la primera fase, o la fase de grups, millor dit, serveix molt per veure el que és aquest Astralpool Natació Sabadell aquesta temporada, no? Capaç del pitjor i del millor, molt irregular i que gairebé mai saps per on et sortirà. Podem aferrar-nos a això, després d'una derrota contra el Terrassa, pensant ja en Horizonte, no? Que aquest equip és capaç de després reaccionar, ho va fer, per exemple, ara fa uns mesos, en qüestió d'hores.
Sí, bueno, i a part, recordo el partit de la Supercopa Europa que anàvem perdent, no sé si de 6 o de 7, moltíssim, després vam remuntar, no va ser suficient, però que sí, tenim la capacitat aquesta, l'únic que hem de fer és estar concentrades, cada una està pendent del que fa amb la seva jugadora i anar totes a una, al final jugar com un equip.
Marina, ànims.
Vale, moltes gràcies, adeu.
I
Tanquem la informació sobre aquest Sabadell 10, Terrassa 12, recordant que l'equip agarenc hi havia 4 ex del club que van ser determinants, sobretot amb el seu 100% d'encert des del punt de penal. Són Pili Penya, Bea Ortiz, Paula Leiton i una Olga Domènech, capitana històrica de l'Estelpul, que per primer cop va jugar com a visitant a Can Llong.
La veritat és que molt estrany també, perquè ha sigut la piscina de tota la meva vida i una mica estrany, no, com tu dius? Bueno, bastant estrany. I més, encara hi ha companyes amb les que he compartit molts anys. Però bueno, al final sóc esportista, sóc competitiva i si vaig marxar al Terrassa també era per intentar guanyar-ho tot, no?
Domènech també ha explicat en clau terrassenca aquesta victòria contraposada amb la pallissa rebuda a la jornada inaugural per la waterpolista sabadellenca. La clau és l'evolució que estan fent aquesta temporada a Terrassa. Nou projecte, nou equip, jugadores noves i un esforç també per professionalitzar la secció que està donant els seus fruits.
Des del principi de temporada estem, bueno, amb tot l'estaf, no? Estem fent un treball bastant intens, tant a nivell físic com a nivell de canviar molts hàbits, de, suposo, com a club i com a els quals aspiraven a unes altres coses. Sí que s'està fent un treball superintensiu. El Xavi i l'Edu estan corrent molt amb el tema vídeos, en el tema ensenyar-nos petites coses, no? Que potser aquí es dona tot per suposat, no? Perquè ja portem molts anys treballant i allà una mica s'ha començat des de zero i crec que és el camí.
Després d'aquesta derrota en el derbi, aquest 10-12, aquesta setmana hi haurà doble cita per l'Estelpul femení. Demà passat, Copa Federació, Natació Sabadell-Mataró, a 3:15 a Can Llong, servirà de rodatge per la gran cita de dissabte contra l'Horizonte, anada dels quarts de final de l'Eurolliga. Recordem que l'equip masculí descansava aquesta setmana i tornarà a la competició, ni més ni menys que visitant el totpoderós Atlètic Barceloneta. I teníem pendents recuperar el futbol, en aquest cas a Primera Catalana, on el Sabadell Nord tampoc va poder treure un bon resultat, en el seu cas, de la seva visita a Manlleu. Derrota per 1-0 i amb polèmica. El gol dels osonencs va arribar a l'hora del partit en una acció que semblava un clar fora de joc. Aquest és el relat que fa el tècnic dels arlequinats, Quico Díaz, d'aquesta acció.
Es un pase largo que emiten desde la zona suya de defensa y el punta, el número 11, se encuentra más adelantado de los dos centrales. De hecho, él arranca y tal como arranca se para y nosotros no hacemos la intención de seguirlo porque pensamos que el árbitro y el líder va a señalar el banderín, como hacen siempre, que hasta que no llega el jugador y participa golpeando, tocando la pelota, no te suelen señalar fuera de juego. Pero cuando recibe la pelota, el línea sigue, corre con él y cuando nos damos cuenta está dentro del área jugándose el mano a mano con Yuri.
Tret dels primers 20 minuts de partit, on els locals es van arribar a topar fins en dues ocasions amb la fusta, el Sabadell Nord va ser qui va portar el pes del joc i com a mínim va mereixer rescatar un punt. Així de convençut n'està Quico Díaz.
La segunda parte hemos tenido las mejores ocasiones, las hemos dispuesto nosotros. Hemos tenido arrinconados ya el Manlleu en su campo e incluso a veces ya está en su área y la mala suerte o la mala definición que tenemos arriba nos ha impedido que por lo menos nos trajésemos un punt d'ahí que era lo más merecido.
Al final, però, una derrota que surt ben cara per començar perquè és la tercera jornada consecutiva que els de Can Oriach no guanyen i, per tant, el descens és un pèl més a prop, ara a 3 punts, si bé és veritat que l'equip encara és novè classificat d'aquest grup 1 de Primera Catalana. Però el pitjor van ser les targetes, que van veure jugadors importants i que es perdran la visita d'aquest cap de setmana a Mollet. En una picabaralla amb el porter, David López va veure la cinquena groga i en els posteriors incidents amb el públic, Carlos Silva va acabar expulsat. Seran dues baixes sensibles de cara a l'enfrontament contra un rival directe com és el conjunt molletà. D'aquesta manera posem el punt i final al programa d'avui. Demà més teca, per exemple, aprofundint en aquesta dada de 125 partits sense remuntades visitants a la nova Creu Alta que ahir es va trencar, o la victòria del bàsquet Pia en el derbi contra el Castellà, a més de la Lliga Nacional Juvenil amb el Sabadell ja fregant l'ascens, o el futbol sala amb la segona B i la tercera. Des del control de sous envia una abraçada al Roger Benet. Podeu recuperar aquest programa i tota la informació de Sabadell a Ràdio Sabadell a Twitter o a radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.